I aquí al peu de l'Ajuntament, on ens deixa l'alcaldessa Colau, ens trobem ja que ens està esperant i a punt per una lliçó d'història en Toni Soler. Hola, Toni.
Hola, bon dia. Què tal?
Bé. Escolta, van passar moltes coses aquí fa 90 anys, eh?
Sí, una mica més tard, eh? Però...
sí, era al migdia. Migdia,
sí.
Quarts de dues, no?
A quarts de dues.
No tinguéssim pressa, no? A Eibar van anar molt d'hora.
Alguns historiadors creuen que és l'hora del vermut i que això té alguna cosa a veure... amb la intensitat dels
Mira,
fets.
Mira, ahir ens ho explicava l'Albert Pla, que ens va repassar també la seva, a través de la seva mirada tot el que va passar fa 90 anys, i ens deia, els bascos els primers, molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, sí. Els catalans al migdia, vinga, va, anem per feina, diu ara, la resta d'Espanya, doncs ja cap al vespre, s'hi van posar, sense pressa...
Sí, però home, si passava alguna cosa a Barcelona, tenia un impacte enorme. L'any 31 Barcelona era la ciutat amb més habitants d'Espanya, més que Madrid, i políticament també era una ciutat on tot el que hi passava tenia molt de ressò. Aleshores, quan Companys va cometre la imprudència d'entrar a l'Ajuntament amb uns quants companys regidors electes i sa la bandera republicana, va precipitar una mena d'efecte exacte, una reacció en cadena que li va sortir bé, però que no deixava de ser molt arriscada, perquè el capità general de Catalunya va trucar a l'Ajuntament i va dir, escolta, feu el favor de posar la vostra actitud o vindrem aquí amb els tancs i d'això. Si, que era lo normal que digués un capità general. Si arriba a fer-ho, en Companys hauria acabat a la presó o potser executat. Però la reacció de la gent i el fet de que el rei el mateix dia 14 s'espantés i digués me'n vaig a l'exili perquè això pinta malament, doncs va deixar els monàrquics desarbolats i va fer que el gest una mica impulsiu d'en Companys es convertís en un canvi de règim.
Clar, perquè posem una mica d'ordre. Hi ha eleccions municipals.
Sí, el dia 12.
Guanyen els republicans de forma inesperada.
De forma inesperada, sí. Sí, perquè a més va guanyar un partit que tenia 3 setmanes de vida, que era Esquerra Republicana. Dins del camp republicà tenien molta més força Acció Catalana o els lorruxistes, etc. Va guanyar l'esquerra d'en Macià, i també a les grans ciutats espanyoles va guanyar la República. En el camp no, van guanyar els monàrquics, però el vot espanyol i català en aquella època, el vot rural, estava molt influït pels cacics, i per tant comptava, tenia menys pes polític. Quan es va veure que la República s'imposava a Madrid, Barcelona, València, Bilbao, totes les grans ciutats, el rei va veure que hi havia... un autèntic terratrèmol polític.
Aleshores arriba el 14...
Sí.
I Companys puja.
Sí, perquè durant el 13 tothom, ostres, què fem, però ningú sap molt bé què fer. I com que després de les eleccions municipals hi havia unes de generals convocades,
sí.
Els republicans espanyols eren partidaris d'esperar les generals. Diu, llavors, si els generals també van bé, llavors...
Llavors fem el pas.
Llavors fem el pas. I fins i tot el socialista Fernando de los Ríos, que després va ser ministre, el dia 13... va dir, esto va muy bien, tendremos república antes de 2 años. El 13 d'abril.
2 anys, i van ser ni 2 dies.
L'endemà, en Companys diu, bueno, això, aquí el Companys era una persona impulsiva i que a més tenia molt de bon olfacte.
Tenia intuïció.
Tenia intuïció. I diu que anava pel carrer, la gent deia, va, què fareu, què cony fareu ara, d'allò i tal i qual, i sense encomanar-se ni tan sols en Macià, que era el seu cap de files,
clar.
Va sortir al balcó i va dir, a veure què passa.
I va tirar pel dret.
Va tirar pel dret. Que a vegades en política s'ha de ser prudent, però de vegades està bé que algú sigui agosarat.
Clar, però això va generar algunes tensions amb Macià.
Sí.
Més que algunes.
Sí. En Macià aparentment sabia que havia de passar alguna cosa, però no sabia quan. I en Macià se'n va assabentar quan en Companys era aquí. Li van dir, escolta, que en Companys està a l'Ajuntament, ja té una bandera republicana, i llavors en Macià va arribar aquí quan la plaça ja estava mig plena i va reorientar el moviment. En Companys es va limitar a proclamar la República, així de forma una mica vaga, i en Macià va dir, no, República Catalana, jo seré president, a més, i perquè el jefe sóc jo, i etc. I aleshores hi ha la lluita una mica entre les dues ànimes del catalanisme, que són les dues ànimes fundacionals d'Esquerra, la més federal i la més confederalista o separatista, que seria la d'en Macià. En Companys els seus pensen que proclamar una república catalana pot posar en perill la república a tota Espanya, mentre que en Macià i els seus diuen o fem un acte de sobirania o després a Madrid passaran de nosaltres. I efectivament també li va sortir bé, perquè gràcies a haver fet aquest acte de sobirania, el govern espanyol va venir a negociar amb ell de tu a tu, i d'aquí va sortir la Generalitat.
Mira, ara per la gent que ens estigui escoltant, som al bell mig de la plaça Sant Jaume.
Sí.
A una banda tenim el balcó de l'Ajuntament i a l'altra el balcó de Palau de la Generalitat.
Sí.
Recuperem un tall de veu que avui segurament ens cansarem d'escoltar, que és el moment, el discurs de proclamació de la República per part de Macià.
Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Niceta Alcalá Zamora,
no li va sortir tot d'una, tot de seguit aquest discurs. El va reescriure més d'una vegada, oi?
Sí, el van escriure, em sembla, en Ventura Gassol i en Carrasco i Formiguera, que eren una mica dos intel·lectuals de referència, que tenien Macià a prop seu. Era un discurs sobiranista, diguem-ne, però ell ja no només prefigurava la realitat futura de Catalunya, sinó la de tot Espanya. I deia, d'acord amb el president de la República Federal Espanyola, Alcalá Zamora, del tal, i la República Espanyola estava naixent en aquell moment i ni de conya havia de ser federal, i de fet no ho va ser.
No ho va ser. Anem entrant cap a Palau,
sí.
Toni. Aquelles picabaralles, perquè a més tu vas ser guionista de la pel·lícula del Manuel Huerga, que explica tots aquells moments entre
sí.
Macià i companys, sí. Se les van tenir de veritat, eh?
Sí, 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 en Macià va arribar i li va dir... Bueno, això està... Hi ha també una novel·la de l'Alfred Bosch sobre la vida de Macià, on intenta reproduir el diàleg no se sap exactament, però hi ha gent que diu que es van agafar de les solapes i... Saps?
Gairebé arriben a les mans.
Sí, i diu, dir, tu on vas, tu que t'has cregut, i el company va dir, escolta, que m'he jugat jo la pell perquè tu puguis venir aquí d'allò i tal. Una, bueno, discussió d'aquestes pròpies d'un partit acabat de néixer. Insisteixo, 3 setmanes de vida tenia Esquerra Republicana i hi havia tradicions polítiques molt diferents a dins del partit, per tant és lògic que en un moment tan decisiu afloressin aquestes diferències. L'important és que van saber-les superar i gestionar-les i convertir-se en un partit de govern.
Han passat 90 anys, ara estem entrant ja al Palau de la Generalitat, pujarem fins al Pati dels Tarongers, perquè abans quan hem començat el programa des d'aquí a les 8 han anat apareixent diferents protagonistes del moment polític actual, com la consellera portaveu Meritxell Budó, com el vicepresident Pere Aragonès. Podrem parlar amb tots dos al llarg del programa. I aquests 90 anys després ens ha cridat molt l'atenció un article que vas escriure al diari ara fa uns dies, que buscaves paral·lelismes i parlaves de Farol. El Farol del
sí.
31
sí.
I el Farol d'ara?
Sí, Farol en cursiva, perquè no està ben dit. S'ha de dir catxa, però jo sempre he dit Farol i em costa molt de canviar, però... Jo venia a dir que en política de vegades s'actua així com en el pòquer. Diu, me la jugo i a veure què passa. El 31 va ser un farol que va sortir bé, però hauria pogut sortir malament. I el 2017, el farol, diguem-ne, de dir, fem un referèndum i direm que proclamarem la independència i tota la pesca, que està pensat per forçar el govern espanyol a una negociació, doncs surt malament. I llavors només intento en aquesta comparació establir doncs, que a vegades en política la diferència entre ser temerari i ser, diguem-ne, audaç depèn de l'èxit o el fracàs del que pretens, però que segueixen sent dos farols, en certa manera, no?
Queda clar. Escolta, Antoni, com que estarem per aquí fins al migdia, ben bé, i després hem de parlar molt també d'aquest aniversari de la República des del punt de vista històric, ens retrobem d'aquí una estona?
Molt bé,
encantat. Amb una taula que he muntat amb més historiadors?
Fantàstic, sí? Molt bé.
Doncs vinga, moltes gràcies.
Gràcies a
tu. Vaig a saludar el vicepresident Aragonès. Gràcies, Toni, fins ara.